Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Ho acabem de saber, el Tribunal Suprem confirma les sentències dels dos principals condemnats pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. Rebaixa la pena per al tercer condemnat per les accions terroristes del grup jihadista que van causar 16 morts i 140 ferits. Preocupació pels desacords sobre els hostatges i presoners que s'han d'alliberar avui, últim dia de l'alto el foc entre Israel i Hamas. Fonts mediadores expliquen que les parts discrepen sobre els noms que hi ha a la llista. Això pot ser un entrebanc per l'allargament de la treva, com ha reclamat Joe Biden. La Unió per la Mediterrània, que reuneix avui a Barcelona, proposa que Israel i Hamas allarguin la treva a Gaza i que Hamas no sigui un interlocutor vàlid quan acabi la guerra. La reunió, que acull 40 països tret d'Israel, ha començat enmig de protestes a favor dels palestins. El jutge instructor del cas Tsunami Democràtic demana ara a l'OTAN, entre altres organismes, dades sobre les incidències registrades en el trànsit aeri el dia que aquesta plataforma es va mobilitzar, volia dir, a l'aeroport del Prat. El jutge ho demana per determinar si Tsunami Democràtic es pot considerar una organització terrorista. Arnaldo Otegi anuncia oficialment que no serà candidat a l'endecari a les pròximes eleccions basques, el 2024. El líder de Bildu ha justificat que vol deixar pas a les noves generacions en un moment de bons resultats per l'Esquerra Berzale i ha explicat que continuarà com a coordinador general de la formació. A Madrid s'investiga com a assassinat masclista la mort d'una dona de 25 anys i la seva filla de 5, presumptament a mans de la seva exparella. Feia dos mesos que la policia va retirar per ordre judicial les mesures de protecció a la víctima perquè havia estat absolt d'un procediment de maltractament. Jutgen un home acusat de matar la seva parella al domicili familiar durant la pandèmia a Barcelona. El fill menor d'edat va presenciar el crim. La fiscalia li demana 27 anys de presó. Una quarta part de les dones de la ciutat de Barcelona perceben que tenen mala salut, 6 punts més que els homes. És una de les dades del nou informe de salut pública de la ciutat, que també confirma que es recupera l'esperança de vida després de la pandèmia i que s'incrementen en els homes les infeccions de transmissió sexual, entre altres qüestions. Una incidència informàtica impedeix aquest matí fer gestions a la T-Mobilitat. Fonts de l'Autoritat del Transport Metropolità han explicat que afecta la web i l'APP. Això a la vigília, que demà comencen a les màquines d'autovenda el procés de canvi de títols dels més utilitzats a l'àrea de Barcelona cap al nou sistema. Els esports.
Marc-André Ter Stegen jugarà demà contra el Porto a Montjuïc. L'alemany no s'ha entrenat aquest migdia amb l'equip, mentre que sí que ho han fet Iñaki Peña i Sergi Roberto. L'equip ha de guanyar demà, si no vol patir, per classificar-se pels vuitens de final. A la Lliga, a les 9, Girona, Atlètic de Bilbao. El Girona ha de guanyar si vol recuperar el liderat, que ara està en mans del Madrid, que hi va guanyar el Cádiz 0-3. I Onda confirma que Luca Marini serà el substitut de Marc Márquez a l'escuderia. Recordem que Márquez en marxa després d'11 anys i que ara correrà per Ducati.
I el temps, aquesta tarda tindrem intervals de núvols en gran part del país, més abundants al terç nord. A la Vall d'Aran hi haurà algunes precipitacions, la cota de neu baixarà fins als 1.800 metres, les temperatures sense grans canvis, entre els 13 i els 19 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
En plena situació ja de preemergència per sequera, els nivells dels embassaments sota mínims i amb la crida del govern a situar-nos en mode d'estalvi d'aigua en tot moment, avui ens fixem en com es troben els aqüífers de Catalunya. De fet, no és estrany que també estiguin als nivells més baixos de la seva història. El fet que no plou de manera consistent des de fa 36 mesos ha provocat que hi hagi un 70% menys d'aigua en els aqüífers, tot i que trobem casos, fins i tot, en què s'han assecat completament, com per exemple la bassa de Capellades, a la comarca de l'Anoia. Us explicarem quin sistema utilitzen les estacions d'esquí per crear neu artificial. Aquesta situació de sequera i la imatge dels canons utilitzant aigua per fer neu, doncs per molts és insostenible i pot semblar una contradicció, i d'altres ho critiquen obertament, com són els grups ecologistes, però el cert és que l'aigua prové de la que tenen les mateixes estacions del degel i que utilitzen per a consum propi. Una altra cosa és l'enrenou que ha provocat a Sant Feliu de Llobregat la instal·lació d'una gran pista de gel que estarà en funcionament des de l'1 de desembre fins al 7 de gener. Pista de 25 metres que l'equip de govern assegura que l'aigua que utilitza és de rec, que es recupera i que el consum energètic és mínim, però l'oposició doncs hi està en contra. Us donarem també els detalls de l'informe de salut pública presentat per l'Ajuntament de Barcelona, on es constata que una quarta part de les dones perceben que tenen mala salut. Creixen les malalties de transmissió sexual entre els homes i l'esperança de vida recupera 87 anys i mig les dones i 82 anys els homes. I posats a donar claus per entendre les coses, avui us explicarem què vol dir que un autobús funcioni amb hidrogen verd. Ja us assegurem que potser alguns tindran alguna sorpresa perquè l'hidrogen que impulsa, per exemple, els autobusos de Tarragona no és del tot verd i no té la certificació oficial. Al Catalunya el dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I comencem amb l'última hora que acabem de saber, el fet que el Tribunal Suprem ha confirmat ja les penes de presó per als únics terroristes supervivents dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. El Tribunal ha rebutjat els recursos presentats per les seves defenses. Es tracta dels dos joves que van formar part del grup jihadista i que no van participar directament dels atacs, que, recordem-ho, van deixar 16 morts i 140 ferits. Explica'ns, Madrid, Dani Sáenz-Deja, bon dia.
Bon dia. El Suprem ha avalat la sentència de l'Audiència Nacional que va condemnar a Idriss Ouakbir a 46 anys de presó. El van arrestar a Ripoll després de l'atac a la Rambla. També confirmen els 36 anys de presó per a Oulid Chemlal, l'únic supervivent de l'explosió al xalet d'Alcanar, on el grup terrorista acumulava explosius per atemptar. A tots dos se'ls va condemnar llavors per pertinença a organització terrorista, fabricació, tinença d'explosius amb finalitat d'estralls i lesions imprudents. La resta de components de la cèl·lula jihadista, recordem, van morir tant al xalet d'Alcanar com als atacs de Cambrils i després l'altre autor de l'atropellament de la Rambla batut pels Mossos. El tercer acusat, Said Ben Yadza, condemnat com a cooperador necessari, se li accepta parcialment el recurs i la seva condemna podria passar de 8 anys a 18 mesos de presó.
Doncs aquesta és l'última hora, aquesta aval del Suprem a la sentència de l'Audiència Nacional. Gràcies, Dani, bon dia.
Adéu, bon dia.
En plena preemergència, com us deia, per sequera a bona part del país i amb les previsions de pluja sense veure's a l'horitzó, l'aplicació de restriccions més dràstiques sembla ja inevitable. Rebaixar la pressió, interrupcions puntuals del servei o l'arribada de vaixells amb aigua són algunes de les opcions que hi ha sobre la taula per reduir el consum i garantir alhora el subministrament. Però la intensa sequera que estem vivint no només es tradueix en menys aigua als embassaments i als rius de tot el país. També hi ha una part que no és tan visible, però que també està patint els efectes de la falta de precipitacions. Estem parlant dels aqüífers, de les aigües subterrànies que afloren a la superfície en fonts i en basses que, doncs, en molts casos s'estan assecant. I és que es calcula que a les capes freàtiques hi ha un descens dels nivells d'aigua del 70%, i això també és, malauradament, tot un rècord històric. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quines serien d'entrada les zones amb els nivells, Pere Joan, més baixos?
Doncs les conques internes, on hi ha alguns casos en què el descens és total del 100%, com deies, en la bassa de Capellades a l'Anoia, que s'ha assecat totalment. A Lleida la situació diuen que és menys greu, amb rius més cabalosos, tot i això aquí també l'aigua del subsol s'ha reduït en aquest cas a la meitat. Toni Moné és director de l'àrea de gestió del medi de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Els nivells que estem ara detectant en aqüífers estan baixant a nivells històrics. Mai, en alguns aqüífers mai havíem trobat els nivells tan baixos que estem trobant. 70% més, en nivells més baixos del que és habitual.
Cal tenir en compte que les conques internes, l'aigua del subsol té usos determinants i necessaris per a molts municipis.
conques internes, les aigües subterrànies sostenen més o menys el 40% dels usos de l'aigua i un 60% de municipis. O sigui, hi ha un 60% de municipis que pràcticament depenen de l'aigua subterrània.
I no només hi ha poca aigua, sinó que la que hi ha té menys qualitat, també, no?
Exacte. És evident, el fet que als aqüífers hi hagi menys aigua fa que les filtracions que hi arriben per l'abocament de residus de la mateixa activitat humana costin més de diluir, cosa que perjudica la qualitat de l'aigua de les capes freàtiques.
És molt diferent si ho aboques amb un cabal que es dilueix la meitat de l'aigua que s'aboca, per tant, això ajuda a diluir i autodepurar, diguéssim, aquesta aigua, que si ho aboques amb una llera seca.
Afegim que l'aigua de les fonts, que brollen als espais naturals, com per exemple també les deus de Sant Quintí de Mediona, també és necessària per mantenir la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics.
Gràcies, Pere Joan, i en ple debat sobre si també les estacions d'esquí han de produir neu. Mentre s'apliquen doncs, totes aquestes restriccions per la sequera, el sector recorda que les estacions del país s'autoabasteixen mitjançant circuits tancats. A més, Ferrocarrils de la Generalitat implantarà aquesta temporada les seves estacions un nou sistema de producció de neu que redueix un 40% el consum d'aigua. Explica'n, Sofia Cabanes, bon dia. La Sofia la tenim a punt, però no la podem escoltar. Està en directe des de Viella i em sembla que podem sentir, Sofia, bon dia. No la podem sentir. Doncs intentem millorar, en tot cas, la comunicació amb la Sofia Cabanes per saber una mica quina és la situació, què és el que fan les estacions d'esquí per fabricar aquesta neu artificial. I un altre clàssic d'aquestes dates són les pistes de gel que s'instal·len en diversos municipis durant aquests dies previs a les festes de Nadal. De fet, cada vegada són menys perquè aquestes atraccions representen una despesa important en l'aigua i en l'energia per mantenir el fred, o bé s'utilitza material sintètic. Doncs bé, l'última polèmica sobre aquestes pistes de gel, avui l'hem d'anar a buscar a Sant Feliu de Llobregat. Amb el rebuig de l'oposició, avui ha començat a la capital del Baix Llobregat la instal·lació d'una gran pista de gel que estarà en funcionament des de l'1 de desembre i fins al 7 de gener. Els socis de l'anterior govern, Esquerra Republicana i Comuns, presentaran al ple d'aquesta setmana, de dijous en concret, una moció contra aquesta iniciativa. David Àngela, l'objectiu de l'Ajuntament és dinamitzar el comerç durant les festes de Nadal.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, un objectiu que el cap de l'oposició i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Oriol Bossa, no acaba d'entendre per la seva ubicació. Bossa assegura que la zona comercial està allunyada de la plaça 8 de març, però sobretot troba incongruent i contradictòria aquesta iniciativa en el context actual i lamenta que l'Ajuntament no tingui, segons el seu criteri, un comportament exemplaritzant.
Hem de donar exemple als nostres conciutadans i és una cosa que el que ara està dient l'Ajuntament de Sant Feliu a la ciutadania és, bueno, hi ha emergència climàtica, però és igual, no? És més important que la campanya de Nadal sigui amb una pista de gel, que fa molt de Nadal, no sé quines latituds, però al Mediterrani una pista de gel ja no fa molt de Nadal.
Des de l'Ajuntament, David, què hi diuen?
Doncs que volen oferir activitats a les famílies per retenir-les durant la campanya de Nadal i fer de pol d'atracció com a capital de comarca. El president de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament, Jaume Manyoses, surt al pas davant de les crítiques que atribueix en bona part al desconeixement, defensant que és una activitat sostenible perquè és aigua de rec que recupera, que el consum energètic és mínim i que l'empresa que instal·la la pista certifica la petjada zero de carboni.
L'energia que consumeix la pista de gel en funcionament és el mateix que consumeixen dos cotxes elèctrics. Però el que sí que fa l'empresa doncs, que ens munta la pista de gel, i està certificat, és una pista de petjada zero de carboni. O sigui, tot el que pugui afectar doncs, ho acaba compensant amb programes doncs, globals de lluita contra el CO2.
La pista, segons Manyosa, es fa uns 25 metres per 14 metres i té un gruix d'uns 2 centímetres. S'hi podrà patinar durant mitja hora per 6 euros.
I on també es plantegen instal·lar una pista de gel com a reclam per les festes de Nadal és a Vilafranca del Penedès. Els comerciants han rebut l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'ACA per poder instal·lar la pista fent servir aigua potable. Però això no els agrada. Anem cap a Vilafranca, Montse i Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Els promotors volen aigua no potable i això allarga els tràmits ara.
Exactament, tot i que poden i no hi hauria cap problema, segons diuen, per agafar aigua potable de boca perquè tenen el permís de l'ACA i ho podrien fer avui mateix. El que han fet és un camí una mica més llarg. Volen utilitzar aigua no potable d'uns pous, que és la que utilitza l'Ajuntament de Vilafranca per netejar els carrers. Però per poder-la utilitzar per una pista de gel necessiten també el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua i és el que estan esperant que arribi, com ha explicat Xavi Lecegui, un dels responsables de Vilafranca Activa a Catalunya Informació.
Sí, bé, en principi l'ACA no ens va posar pegues per poder-la utilitzar després de fer les consultes a aigua de boca. Podríem utilitzar l'aigua potable, però bueno, considerem que donada la situació que tenim, si podem utilitzar aigua no potable, doncs seria el més adient.
Els comerciants estan segurs que de pista de gel n'hi haurà a Vilafranca, perquè de fet avui ja s'està muntant i es pensa inaugurar aquest dissabte, confiant que es doni llum verda de seguida a l'ús d'aigua no potable, tot i que diuen que en el cas hipotètic que fos aigua de boca, aquesta aigua no es perd, sinó que es va reciclant.
Gràcies, Montse, i ara sí, ja tenim solucionat el problema amb la nostra companya a Viella per parlar, doncs, de aquesta situació de com utilitzen les estacions d'esquí del país l'aigua per fer neu artificial. Ja deia que s'autoabasteixen perquè tenen circuits tancats i, a més, doncs, Ferrocarrils de la Generalitat, que és propietària pràcticament, doncs, la majoria de les estacions, aquesta temporada sí que fa servir un sistema nou que, diuen, redueix un 40% el consum d'aigua. Explica'ns-ho, Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, les 6 estacions d'esquí que gestiona l'empresa pública catalana Ferrocarrils de la Generalitat implementarà una tècnica que permetria reduir ja esta temporada un 40% del consum d'aigua. En condicions normals, només s'aprofita el 75% de l'aigua necessària per crear neu amb canons. En canvi, amb este nou sistema, que es troba en fase experimental, es podria augmentar el punt de congelació de l'aigua gràcies a la utilització d'un mineral, i això permetria fer servir el 100% dels recursos hídrics per produir neu. No obstant això, com dèieu, el debat és viu i les entitats ecologistes clamen contra la producció de neu artificial en l'actual context. Així ho afirma Antoni Carulla, president de la Fundació World Nature.
Estem en un moment de crisi de sequera que mai havíem vist, sense precedents. No ens podem permetre el luxe de fabricar neu artificial i deixar les poblacions sense aigua. A més, el problema de les estacions d'esquí que estan en zones de capçalera dels rius, on primer ja secaran les fonts i no tindrem aigua, seran les zones de capçalera. La cosa és un contrasentit sobre contrasentit, no? Plou sobre mullat.
En canvi, el sector defensa que la neu produïda a les estacions d'esquí no prové de l'aigua de boca ni repercuteix en les capçaleres, sinó que prové de l'aigua que elles mateixes acumulen en embassaments o llacs artificials. Estes basses s'omplen a la primavera pel desgel i abasteixen la producció de neu a l'hivern. Quim Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
A l'hivern les fem servir per fer neu, li canviem l'estat, no en fem res més, i quan ve el desgel, tornen a ser aigua al mateix lloc que estaven, a dalt de les muntanyes, tornen a baixar, i amb una bona part tornen a les basses per tornar-les a fer servir. Vull dir que això del cicle d'economia circular jo crec que és un exemple claríssim, no?
Per la seva banda, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, subratlla també en declaracions al Cafè d'Idees de Televisió Espanyola que aquesta aigua no repercuteix a les capçaleres, però reconeix que la imatge en este context no ajuda.
Fer servir aquesta aigua per fer neu vol dir que la deixem de fer servir per... És difícil que l'aigua, la neu que genera Vallter, que no està ni en emergència, està en una unitat que està en normalitat pràcticament, ens impedeixi de poder fer alguna altra cosa amb aquesta aigua. Ara, la imatge, pel gran públic que estem en preemergència, és molt dolenta.
Per a esta temporada, la majoria d'estacions tenen les basses plenes d'aigua i, per tant, no pateixen per a la inhibició artificial. Recordem que Baqueira ja ha obert pistes este cap de setmana i la resta preveuen fer-ho abans del pont de la Puríssima.
Gràcies, doncs, Sofia Cabanes. Bon dia.
Adeu, bon dia.
Explicat tot això, doncs, mirem com tenim el trànsit i el transport públic. Ho està controlant, com sempre, la Maria García. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs pel que fa a les carreteres, ara només algunes complicacions localitzades. On sí que hi ha força cua és a la B224, on hi ha retencions entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires en totes dues direccions a causa d'un accident. A Barcelona, a la Ronda Litoral, hi ha un petit tram de lentitud entre Diagonal Mar i el Poble Nou en direcció Llobregat. I a causa d'obres, hi ha retencions a l'autopista C16, a la Terrassa Manresa, entre Viladecavalls i Terrassa Oest en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, tot el matí que els trens d'alta velocitat en Barcelona-Madrid tenen retards mitjans de 20 minuts, i és que des de 7:45 se circula per via única entre Guadalajara-Lleves i Brihuega-Castella-La Manxa. Hi ha hagut un curtcircuit que ha trencat la catenària en aquest tram. Tècnics de DIF porten tot el matí treballant per reparar-la. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Maria Luz. Afegirem aquí que hi ha una incidència informàtica que impedeix aquest matí fer gestions a la T-Mobilitat. Fonts de l'Autoritat del Transport Metropolità han explicat que afecta la web i l'APP, això just el dia abans que demà comenci les màquines d'autovenda, el procés de canvi dels títols més utilitzats a l'àrea de Barcelona cap al nou sistema. La T usual, la casual i la T grup i la T familiar deixaran de vendre's de manera progressiva en el format clàssic de cartró, amb banda magnètica, els que sempre s'han passat per la ranura, i es començaran a vendre també les màquines en format de T-mobilitat. Perquè encara no estigui registrat al sistema, aquests quatre títols es podran adquirir des de demà en algunes màquines en un nou format de cartró recarregable sense registre previ. I ja ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Maldi.
Núvols a moltes comarques aquest migdia i tarda, més trencats cap al sud, més densos cap al nord. Sensació de frescor a gran part del país i precipitació cap a la Val d'Aran feble que anirà augmentant a moderada amb el pas de les hores de la tarda vespre. La cota de neu, 1.800 metres, baixant progressivament cap a 1.600 metres. Demà al matí ens llevarem amb una situació bastant semblant, amb vent d'una certa intensitat a la meitat sud de Catalunya, de l'oest al nord-oest, i amb núvols més prims cap al sud, més densos cap al nord, que podrien, en general, aprimar-se més a la tarda vespre.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
És 5:45 de dues. Una quarta part de les dones de Barcelona perceben que tenen mala salut. Això és 6 punts més que els homes. Ho diu l'últim informe de salut pública que ha presentat avui l'Ajuntament. Jordi Corbalán, quina és la radiografia sobre l'estat de salut dels barcelonins?
Es recupera gradualment l'esperança de vida després de la Covid. 87 anys i mig per a les dones i 82 anys per als homes. Gairebé un 25% de les dones i un 18% dels homes adults perceben que tenen mala salut. Carme Borrell és la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
En el cas de les dones, mal d'esquena, depressió, varius. En el cas dels homes, pressió alta, mal d'esquena o colesterol elevat en sang.
Ciutat Vella i Nou Barri són els districtes on els ciutadans perceben que tenen més mala salut. Es manté la tendència creixent de les infeccions de transmissió sexual, sobretot en homes, que pràcticament dupliquen les xifres d'abans de la pandèmia.
És una tendència que durant la Covid es va estabilitzar, perquè evidentment sortíem molt menys de casa i, per tant, les relacions probablement anaven avall, segur vaja, però són relacions sexuals no protegides i va més.
Disminueix el consum de cànnabis i augmenta el de cigarretes electròniques entre els adolescents. Sobre el canvi climàtic, a Barcelona ja són més les persones que pateixen pobresa energètica a l'estiu que a l'hivern.
Detingut un home de 52 anys de Barberà del Vallès com a presumpte autor de nombrosos delictes d'agressió sexual a dos menors. Les víctimes tenien 1 i 6 anys i són nebots del detingut Sara Canyete.
Sí, la detenció l'ha feta la Guàrdia Civil amb la cooperació dels Estats Units, que en el marc d'un acord de col·laboració internacional van alertar les autoritats espanyoles de l'existència d'activitat de contingut pedòfil a les xarxes per part d'un productor ubicat a la demarcació de Barcelona. Ho explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
En el registro de su domicilio hemos intervenido material producido por él mismo, concretamente las agresiones sexuales a las que me refería y de las que eran víctimas estos dos familiares, estos dos niños de tan corta edad, que él grababa con su móvil y luego distribuía en canales de intercambio de archivos y redes sociales. También hemos intervenido en numerosos archivos pedófilos de especial y cruda gravedad.
El detingut es troba en presó provisional a l'espera de judici. Se li imputen els delictes d'agressió sexual a menors de 16 anys i també de tinença, producció i distribució de pornografia infantil.
El jutjat de menors de Barcelona ha acordat l'internament d'almenys 6 mesos d'un menor investigat per una agressió sexual a una nena de 13 anys a Badalona. Això va passar el juny passat. En relació a aquest cas, hi ha dos menors més tancats en un centre des del setembre. La investigació apunta que 6 adolescents van participar en aquesta agressió sexual en grup a la víctima del centre comercial Màgic de Badalona. Un testimoni va alertar del delicte als Mossos d'Esquadra. I avui l'Audiència de Barcelona comença a jutjar un home acusat de matar la seva parella al domicili familiar durant la pandèmia, el juliol del 20. Segons l'escrit del fiscal, abans de matar-la, l'havia sotmès a un aïllament del seu entorn i a un maltractament físic i mental. Maria Núria Rebell, en quin punt es troba el judici?
Hola, bon dia. Doncs fins ara ja s'han triat els 11 membres del Tribunal Popular que estan jutjant el cas. Ja hem pogut sentir el fiscal Fèlix Martín, que li demana una pena en total de 27 anys de presó i que indemnitzi el fill que tenien en comú, menor d'edat fa 3 anys i que va presenciar el crim, en 400.000 euros. Li aplica els agreujants de parentesc i de discriminació per raons de gènere. Afirma que no es tracta d'un homicidi sinó d'un assassinat amb traïdoria, perquè la va agafar per sorpresa, i amb acarnissament, perquè assegura que li va clavar moltes ganivetades que no calien per matar-la, sinó que ho va fer per fer-la patir. El fiscal no compra l'argument de la defensa, que l'acusat té una malaltia mental. Diu que no s'ha de confondre el gelos i l'odi amb la malaltia.
Porque siempre que hay una muerte, siempre que hay una pelea, siempre hay un enfado, siempre hay un detonante, siempre hay un motivo, pero eso entendemos que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia.
Avui ha començat el judici a l'Audiència de Tarragona, en aquest cas a dos agents de la policia local de Vilaseca, el tarragonès, que haurien apallissat brutalment un home i el responsable del cos que hauria intentat ocultar els fets. En aquesta primera vista ha declarat la víctima, Clara Chavarría Domingo, que ha explicat.
Doncs que no recorda res de què va passar aquella nit just després d'assistir a una festa d'empresa i que es va despertar a la porta de l'apartament on vivia molt adolorit. Durant el judici ha explicat que creia que l'havien atropellat.
Sí, usted està hasta recibir el anónimo, ¿qué pensaba que le había pasado?
Que podía haber sido un atropello de un coche o alguna cosa así. Sí que piensas, claro, que también te han podido pegar una paliza, pero bueno, quizá es lo que no quieres que haya pasado. Por eso, no sé, a lo mejor pones por delante pues el accidente.
Els fets jutjats es remunten al gener del 2013, quan suposadament dos agents de la policia local de Vilaseca van intervenir en un incident a la sortida d'un local nocturn de la Pineda. Un home hauria ofetejat la parella d'un excompany d'aquests dos agents i aleshores els dos policies se l'haurien endut i l'haurien apallissat provocant ferides molt greus, segons el fiscal, i el van deixar al lloc dels fets desassistit. Posteriorment, el cap de la policia local no hauria ordenat investigar els fets i els hauria dit que redactessin una minuta exposant uns fets falsos. Per tot plegat, Fiscalia demana 20 anys i 3 mesos de presó pels dos agents i 7 anys i mig per l'excaps de policia local de Vilaseca.
Els Mossos d'Esquadra van detenir l'1 i el 2 d'agost els dos autors de l'assassinat d'un home a França el 2003. Des d'aleshores, tots dos van venir a viure a Catalunya, on han estat vivint durant 20 anys sota identitats croates falses, Arnau Baquer.
Doncs sí, els detinguts són dos homes amb vincles familiars que s'havien instal·lat a Segur de Calafell i el Prat de Llobregat. Associats al negoci de la prostitució i el proxenetisme, el febrer del 2003 van assassinar un jove francès de 29 anys que s'havia enamorat d'una de les noies amb què es lucraven. L'any 2011, en absència dels acusats, la justícia francesa els va condemnar a 30 i 26 anys de presó per homicidi i les autoritats van emetre dues euroordres. A Catalunya van seguir lligats al món del proxenetisme i l'oci nocturn, i el 2004 i el 2008 van ser detinguts pels fets relacionats amb un delicte contra la llibertat sexual i contra la seguretat de trànsit. Manuel Novoa és subinspector en cap de la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos.
perquè aquestes persones, quan marxen el 2003 de França, en marxen en un vehicle. Aquest vehicle, en el 2003, va ser identificat per una patrulla de Mossos d'Esquadra, i això va quedar registrat en el temps. Nosaltres, quan tirem enrere en el temps, doncs, bueno, fem un estudi i anàlisi de totes les dades i vam veure que aquest vehicle estava identificat amb aquestes persones.
En el marc d'una altra investigació, els Mossos han obtingut la identitat real dels dos homes i un cop van passar a disposició judicial, l'Audiència Nacional en va decretar l'ingrés a presó i el posterior trasllat a un centre penitenciari a França.
I avui el nostre clic del dia per la iniciativa de la pagesia jove del Priorat, que ha fet un vídeo reivindicatiu que s'ha fet viral aquest cap de setmana.
Un aplaudiment per tots aquests que esteu mirant aquest vídeo des d'un mòbil que val 1.000 euros, perquè dieu que valoreu la qualitat. Però després, un producte artesà de pagès us sembla car.
Un aplaudiment a tots aquells que, quan hi ha un incendi, dieu... És que s'ha perdut tot això de cultivar la terra i deixar que els ramats pasturin pels camps.
L'aplaudiment sarcàstic que reivindica el conreu de la terra i la gent que la treballa amb tots aquests missatges. La pagesia jove del Priorat s'adreça a consumidors, a visitants, a les administracions que diuen que no cuiden prou la terra i que en comptes d'ajudar-los els dificulta la feina amb paperassa i amb despeses.
El món que vols.
I ara mateix, qui necessita aquest vot són nosaltres.
Que som qui treballa amb les terres que tant dius que t'estimes.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Realment és verd l'hidrogen que ens venen? L'hidrogen verd, s'entén. La pregunta ens l'hem feta arran de la presentació dels primers autobusos d'hidrogen a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Has parlat amb diversos especialistes i les empreses implicades i semblaria que l'hidrogen no és tan verd com diuen i que hi ha preocupació per com s'aconseguirà aquest gas a curt termini.
Sí, mira, t'explico. Amb la legislació actual, per certificar l'hidrogen verd, cal que aquest es produeixi a partir de l'electròlisi de l'aigua i amb energia renovable feta a tocar del centre de producció i en tot el seu procés. Això fa que la immensa majoria d'hidrogen que s'està fent ara a Catalunya, de moment, sigui gris, és a dir, procedent d'energies fòssils com el gas. En el cas, com deies, de l'hidrogen amb què aniran els autobusos de Tarragona, aquest gas prové d'una planta d'Aircross a Vilaseca. Allà hi produeixen clor, sosa càustica i una petita part d'hidrogen que aprofita l'adjudicatari d'aquest subministrament, carburos metàl·licos, i que purifica. No es produeix, doncs, a partir d'aigua i l'electricitat no és exclusivament renovable i de quilòmetre zero. El director de carburos a Tarragona, Miquel López, ens reconeixia que és difícil certificar el color de l'hidrogen amb aquestes condicions.
Té d'una electròlisi de clor i es produeix a partir d'energies renovables, que encara no existeixen certificacions i és difícil posar-li el color verd si no tens la certificació perquè no existeix, però seria lliure de carboni en la seva producció. La gràcia de Tarragona és que hi ha molts processos industrials que tenen productes o subproductes. En un dels processos d'una de les companyies és hidrogen i nosaltres l'agafem, el purifiquem, el tractem.
De moment, l'única estació amb hidrogen verd certificat a Catalunya és la que té Iberdrola a la zona franca de Barcelona.
Escolta, Manel, què diuen des dels sectors que impulsen aquesta tecnologia, que de fet és clau en la descarbonització?
Doncs mira, n'hem parlat amb la Míriam Díaz, que és la directora de la xarxa d'innovació en tecnologies de l'hidrogen renovable de Catalunya, d'Eurecat, que aposta per, segons diu ella, no fixar-se tant en el color per impulsar-ne primer l'ús.
Sí, jo crec que no hem d'esperar a tenir una capacitat de producció d'aquest hidrogen amb una etiqueta verda pura. Hem de començar a desenvolupar aquesta tecnologia en paral·lel a la producció d'hidrogen, no? Comencem utilitzant un hidrogen que potser no és tan net, desenvolupem aquesta tecnologia i quan ja això estigui més avançat, doncs canviem un color de l'hidrogen per l'altre, no?
I és que, especialment a Catalunya, entre la falta de renovables i la falta d'aigua reciclada amb puresa, el futur immediat per la producció d'hidrogen verd és força negre.
Primer, perquè no tenim territori suficient per instal·lar totes les renovables. Segon, perquè la red que tenim actualment no aguanta i el tema de l'aigua és crucial. O sigui, els electrolitzadors necessiten una aigua molt pura. I aquí el tema de la sequera que tenim actualment aquí ens limita moltíssim. És molt, molt necessari implementar tecnologies de tractament d'aigües residuals.
Un altre punt per reflexionar, Manel, és l'eficiència de la tecnologia.
Sí, perquè ara mateix, per exemple, un vehicle elèctric propulsat per hidrogen, per pila d'hidrogen verd, consumeix 3 vegades més energia renovable que amb una bateria elèctrica. Els experts diuen que amb els temps tot això sortirà a compte. Per Ricard García Valls, professor d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, el que cal ara és tenir l'hidrogen disponible per activar tot el mercat, però assegurant, això sí, que la seva producció sigui totalment feta per renovables.
És interessant en aquest primer moment per tenir hidrogen i engegar el mercat, perquè això és un pes que és més a la cua. Si no engegues el mercat no hi ha productes, per tant, si no hi ha productes no hi ha demanda, és més car l'hidrogen, però a la que s'arrenqui el mercat tots els preus baixaran i, per tant, el que ara ens preocupa del preu de l'hidrogen canviarà moltíssim, encara no ens ho podem ni arribar a imaginar, però serà competitiu, segur. Si l'origen d'aquesta electricitat, que aquesta planta de clor, no és renovable, tornem a estar amb el mateix, no estem descarbonitzant res.
Això sí, l'ús de l'hidrogen a gran escala en el sector industrial per descarbonitzar-lo és el principal repte per contribuir a la reducció dels efectes del canvi climàtic.
Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
Pas endavant perquè la reclamada eliminació del pas a nivell de Flaçà sigui una realitat abans de 4 anys. Un pas a nivell que divideix el municipi en dos i que, a més, pot provocar situacions de risc per la imprudència, a vegades, d'alguns veïns sense paciència, per entendre'ns. Des de l'Ajuntament, Clara Jordan lamenten el retard, però es mostren contents per una obra que és clau per la seguretat del municipi.
Sí, Marta, per l'alcalde Joan Adruer, l'obra era prioritària perquè moltes vegades s'ha d'esperar fins a 20 minuts per poder passar i hi ha gent que no té tanta paciència.
És molt important també per al tema de la seguretat de les persones. El pas nivell roman tancat a vegades 5, 10, 15 minuts. La gent que vol creuar s'impacienta i a vegades d'una manera temerària el creua, i això és el que es tracta d'evitar.
Aquestes esperes també les pateixen els usuaris de la línia d'autocar que uneix Palafrugell i Girona i que passa per Flaçà. A banda, aquesta obra ha de servir també per vertebrar el poble.
La via parteix el poble en dos i això ens permetrà tenir una comunicació més fluida entre el nucli urbà i aquesta zona on hem de desenvolupar en el futur el polígon industrial de Flaçà.
El projecte inclou allargar la carretera fins a un punt on es pugui fer passar per sota de la via i, a banda, fer un pas soterrat de vianants al costat de l'estació. Les obres costaran prop de 5 milions d'euros i ja s'hi han compromès tant la Generalitat com a DIF.
La nova associació de veïns i comerciants del barri de la Mariola, de Lleida, neix amb un cavall de batalla immediat: aconseguir que aquesta zona d'especial complexitat social i urbanística sigui un dels 15 punts inclosos al nou pla de barris de la Generalitat. Anem a Lleida. Estela Bussoms, ara pressionen els grups polítics per aconseguir inversions per un dels barris de la ciutat on viu més població vulnerable.
Sí, bon dia. Ho veuen imprescindible perquè molts habitatges requereixen actuacions urgents, sobretot els blocs del denominat Grup Mariola, on hi ha uns 500 pisos, molts en estat precari. Isaac Caballero és president de la nova associació de veïns.
Tenim edificis que va caure un no fa gaire, el va haver d'enderrocar, però tenim constància d'altres edificis que estan en una situació de pràcticament de risc de col·lapse.
Fa 20 anys el tripartit de Pasqual Maragall ja va incloure la zona al primer pla de barris i es va actuar sobretot en l'urbanisme públic, però han quedat assignatures pendents. Per això fan aquesta crida.
Necessitem la unanimitat de tots els partits polítics en aquest cas per a lluitar perquè la Mariola sigui un dels barris escollits per la Generalitat per fer aquesta intervenció.
El dia 4 de desembre reuniran amb l'alcalde Fèlix Larrosa, qui també traslladaran reclamacions en relació amb la neteja i la seguretat. El barri de la Mariola té 13.000 veïns i també reclama inversions per trencar l'estigma que el persegueix. Pili García és coordinadora de l'entitat veïnal.
Que ojalá podem deixar de ser el patito feo de Lleida.
L'associació ha aconseguit una cinquantena de socis en 15 dies i preveuen seguir creixent.
Aquí, en aquest barri, també hi ha, Estela, conflictes derivats de les ocupacions.
Sí, que estan a l'ordre del dia. Un dels casos que preocupen és el de l'antic mercat, tancat des del 2007, un espai insalubre i amb problemes al sostre per filtracions d'aigua.
Perquè allò també és molt insalubre, és que allí qualsevol dia també passa una desgràcia. Tenen des de bombones de butano, no tenen brutícia, viuen allí.
El 15 d'octubre l'Ajuntament va ordenar amb un decret als propietaris que desallotgessin les persones que hi viuen i tapiessin l'espai, però de moment continua igual. Si no ho fan aquesta setmana, la paeria demanarà l'autorització judicial per poder actuar de forma subsidiària.
El sector mèdic de Girona planteja un nou hospital Trueta amb 800 habitacions individuals, el doble dels llits que hi ha ara, i 33 quiròfans, tres vegades més dels de l'actual edifici. Propostes que s'inclouen en el pla funcional del centre que ja han enllestit i que haurà d'aprovar la Generalitat. Avui han reclamat l'empenta del govern per agilitar els tràmits i que no s'esperin que els ajuntaments de Salt i Girona els entreguin els terrenys. Fèlix Martín, en quin punt està tot el projecte ara?
Hola, bon dia. L'Ajuntament de Salt té molt avançada la cessió dels terrenys del Nou Trueta, el de Girona no tant, però el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha demanat avui al govern que no s'esperi per continuar avançant en els tràmits i que ja aprovi el pla funcional. Malgrat tot, creu que la data del 2030, que s'havia fixat i que se n'ha parlat més d'una vegada per tenir aquest hospital llest, és avui una utopia.
Si el 2030 tinguéssim obert això, aquí faríem una festa, no?
O dos.
Ara aviat tocarà l'hora de la Generalitat, l'hora del Departament de Salut. I, per tant, ja convé que estiguin preparats, que allò és de cada banda que calienta que sales.
El pla funcional del Nou Trueta està acabat en un 95%. Preveu passar dels 400 llits actuals a 800, i tots en habitacions individuals. Pel cap de Cardiologia del Trueta i impulsor del nou campus de salut, Ramon Brugada, no tindria cap sentit mantenir les habitacions dobles.
Passar 800 llits individuals perquè creiem que d'aquí 30 anys els hospitals tots seran llits individuals per qüestions de confidencialitat, per qüestions d'infeccions creuades, per qüestions de no haver de compartir els patiments i els dolors i els crits dels veïns, no? Aquestes són les decisions que hauran de veure com el Departament de Salut ho canvia, i si canvia aquestes coses, bueno, ens haurem d'anar a brallar, i no hi ha cap problema, estem a punt.
I destaquen que les previsions del pla funcional són les mínimes necessàries per atendre la demarcació de Girona i ser-ne l'hospital de referència amb una població d'un milió de persones.
Cinc minuts i arribarem a 3:15. El cultiu de macroalgues és possible al Delta de l'Ebre. Així ho ha constatat una prova pilot que ha fet el Departament d'Acció Climàtica. De fet, van ser els mateixos aqüicultors els qui les van demanar, i és que aquest sector podria ser un dels més beneficiats. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca. Així doncs, quan trigarem a veure les primeres explotacions comercials de macroalgues?
Bon dia, Marta. Doncs la primera podria estar enllestida d'aquí ben poc, a mitjans del 2024. Els resultats de la prova pilot feta en les badies del Fangai i els alfacs, a petició del mateix sector, han fet animar els aqüicultors. S'han pogut extreure dades com ara les particularitats d'algunes espècies d'algues, com podria ser l'enciam de mar. Itziar Sagarra és la subdirectora general de Pesca i Aqüicultura.
I han trobat que la millor època és a l'estiu, que a més pot coincidir amb quan finalitza la campanya del musclo, per tant pot diversificar i allargar la temporada d'activitat aqüícola de les empreses d'aqüicultura del Delta, cosa que és molt bona també pels llocs de treball, per la garantia de tenir una activitat continuada en el temps.
Proves similars a les que s'han fet al Delta s'estan fent també en altres punts del litoral català, com ara a Roses, a l'Alt Empordà. A banda, els cultius de diversos tipus d'algues al mateix temps també afavoreixen el medi natural.
El que permet és els propis sediments, els propis detrits que excreten, o tant els peixos, no?, com els musclos, les aprofiten. Llavors, al final, el que estàs fent és la conservació del propi medi natural on s'està fent aquesta producció.
I és que sense un medi marí preservat, el sector de l'aqüicultura tindria moltes dificultats per subsistir.
Gràcies, Jordi. Els descomptes del Black Friday famós han donat pas avui al Cyber Monday, on hi ha sectors amb bones perspectives de vendes. Però més enllà d'aquestes iniciatives comercials importades, el comerç local i de proximitat es vol reivindicar amb campanyes com la que faran arreu del país els dies 1, 2 i 3 de desembre. Una campanya que va néixer, de fet, a Lleida l'any passat. Pere Joan, com pensen promocionar el comerç local?
Doncs alguns establiments penjaran globus en forma de cors, alguns forners oferiran degustacions de productes i altres, per exemple, mostraran fotografies històriques dels seus municipis. Però més enllà d'això, tots penjaran cartells amb el lema de la campanya: escolta el batec del teu comerç, comerç local, vine i viu-lo. Asseguren que el comerç tradicional està en perill i que cal més consciència de la importància que té per l'economia i l'arrelament de la població al territori. Manel Llaràs, president de la PIMEC Comerç Lleida, assegura que es vol volen desvincular de campanyes com el Black Friday que no aporten res al comerç local.
Que té com a objectiu posar en valor el comerç i la restauració local i visualitzar les seves fortaleses i el seu valor afegit. I vol impulsar la consciència col·lectiva sobre els avantatges de la compra i el consum del territori. També hem de dir que ens volem desvincular de lo que seria el Black Friday. Entenem que és una campanya que només beneficia als grans operadors i a les grans plataformes online.
Aquest any s'han adherit a la campanya més de 4.300 establiments lleidatans, 20.000 a tot el país, tant del comerç com de la restauració. Pel que fa a les vendes d'aquesta campanya de Nadal i Reis, els comerciants asseguren que donarien per bo igualar les vendes de l'any passat, conscients que els consumidors han perdut poder adquisitiu amb l'increment de preus i la pujada de les hipoteques.
A la ciutat de Girona s'ha posat en marxa un pla per millorar els entorns escolars i fer-los també més segurs i saludables i per guanyar zones de joc a la calçada. De moment, es començarà per l'escola Bruguera, situada en ple centre, Maria Rovira.
Allà on es pugui es trauran cotxes del voltant de les escoles i allà on no sigui possible s'habilitaran itineraris segurs. Caral Vila, regidora d'Educació.
Mitjançant actuacions urbanístiques i de mobilitat, trencar aquesta dinàmica negativa i que les famílies cada cop vegin que és més factible que en aquell entorn on hi hem actuat s'hi pot arribar a peu de forma segura.
En paral·lel, el projecte també vol crear entorns saludables i de joc al costat dels centres escolars, habilitant places públiques allà on ara hi ha asfalt, perquè així els nens hi juguin i les famílies i els veïns hi facin vida de barri.
Quan diem jugable no volem dir aquí posarem un parc infantil davant de cada escola. Senzillament diem que ha de ser un espai públic que els infants se sentin que s'hi poden moure amb llibertat, poden desenvolupar el joc amb llibertat i les famílies i tota la comunitat, els veïns i veïnes d'aquella zona escolar, allà hi puguin fer vida social.
A l'escola Bruguera és on s'actuarà primer en aquest pla i així el tall de trànsit al carrer Artillers passarà a ser permanent. La voluntat és fer-ho abans de Nadal.
Per cert, encara en connexió amb Girona, Clara, han detingut a Blanes una dona acusada de segrestar una menor a Holanda i havia, de fet, un ordre de recerca internacional i les van localitzar dormint dins un cotxe en una esplanada aquí al centre de la ciutat. Què més en sabem?
Doncs mira, la dona s'hauria endut la menor dimecres de la setmana passada d'una ciutat a prop d'Amsterdam i dijous es va emetre l'ordre de recerca internacional que alertava que tot apuntava que anaven cap a Barcelona. La policia de Blanes va comprovar que el vehicle amb què anaven havia estat al municipi i van començar una recerca per intentar localitzar-lo. Finalment, la matinada de divendres, van veure el cotxe aparcat al costat de l'antic pavelló d'esports a dins i hi havia la dona i la noia dormint amb dos gossos. No hi ha cap relació de parentiu entre totes dues, però segons la policia no semblava que la noia estigués amb la dona en contra de la seva voluntat. En tot cas, van detenir la segrestadora mentre que la menor va passar mans del Servei de Protecció de la Infància.
Són 3:45. Amb l'arribada del fred, la Fundació Miranda, que treballa amb cavalls maltractats o abandonats que viuen en llibertat, ha traslladat una trentena d'exemplars del Pla de l'Orri a l'Alt Berguedà fins a una finca de Viver i Serrateix, al Baix Berguedà, per poder passar-hi l'hivern. Després de 3 dies de transhumància i la mobilització d'una dotzena de voluntaris, els cavalls ja són a lloc. Corresponsal Nàtia Dell, quin és el repte ara?
Bon dia, Marta. Doncs mira, ara els cavalls que acaben d'arribar s'estan en una petita parcel·la de 20 hectàrees a l'espera que es reparcel·li la finca, que en total en fa 1.000 hectàrees. El tema és que necessiten fer un tancat perimetral de parcel·les molt més grans perquè els cavalls tinguin espai per pasturar, però no poden badar. El temps els tira a sobre, ho explica la presidenta de la Fundació Miranda, la Rosa Galindo.
Podran estar, jo calculo, que entre 15 o 20 dies. I tenim aquest temps per fer contrarrellotge al tancat perimetral de les primeres 200 hectàrees, perquè si no s'acabaran el menjar i no tindrem preparat l'altre.
La infraestructura costa 20.000 euros i han engegat una campanya per xarxes i a través de la web per recollir diners. I és que la Fundació existeix gràcies al suport de voluntaris, padrins i mentors que els ajuden a sufragar despeses. La Laia Riera és una de les voluntàries que ha participat aquests dies en la transhumància i valora molt la feina de la Fundació.
Per un costat es fa un bé amb uns cavalls que són recuperats i per l'altre és un bé mediambiental, no? Perquè recuperen pastures, perquè continuen a la tradició de la transhumància, no? Amb un vincle amb el cavall també molt intens, no? Caminant, on hem muntats.
Feia anys que la Fundació buscava un espai on els cavalls del Pla de l'Orri passessin l'hivern, perquè no és sostenible tenir-los a 1.700 metres d'alçada quan fa tan fred. I amb la sequera tot s'ha complicat.
Gràcies a haver trobat aquest espai, podem no haver de passar un altre any amb un hivern més que difícil al Pla de l'Orri, perquè els cavalls els hi creix el pèl a l'hivern i estan bé, però per les persones és duríssim, perquè hem de fer arribar herba allà dalt per suplementar. Què passa? Que amb la sequera que tenim hem hagut de deixar finques d'hivern perquè s'han secat les fonts.
Per la Rosa, la finca on s'ha instal·lat per pasturar és un model a seguir, perquè la propietat està fent una bona gestió i conservació del territori.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Atenció amb aquestes paraules: donassa, birra, gentrificació i hacker. Són algunes de les 30 paraules que s'han afegit aquest any al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Potser algú es pensava que hi havia birra, però no hi era encara. També s'han fet prop de 300 modificacions o d'ampliacions. Ara ens ho explica des de Barcelona la Valèria Obereda.
Bon dia. La secció filològica de l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, vol deixar clar que no són paraules noves, sinó termes que ja han demostrat que mereixen ser al diccionari. Magí Camps n'és membre.
No són paraules que nosaltres ens haguem tret de la màniga, sinó que són paraules que ja es feien servir, i l'única cosa que fa el diccionari, l'Institut d'Estudis Catalans, és introduir-les al diccionari, fer-les normatives, perquè considerem, en aquesta tasca notarial que ens pertoca, que ja estan ben sentades en l'ús i ja poden formar part del diccionari.
Entre aquestes paraules hi ha donassa i també es modifica el seu equivalent en masculí, homenot. Sandra Montserrat també és membre de la secció filològica de l'IEC.
Hem incorporat homenot amb aquest sentit, amb el sentit d'un intel·lectual, doncs ho havíem de fer també per les dones, perquè com sabeu, doncs la política de l'Institut d'Estudis Catalans és tenir en compte, observar com es mou la societat i, per tant, si som en una societat on els drets doncs són per tothom, doncs han d'estar reflectides les dones i tots aquells col·lectius que en algun moment han estat discriminats.
Birra, elegida neologisme de l'any, el 2022, també entra, això sí, amb registre informal, com hacker, en pronúncia anglesa, l'única vegada suposem que no ens molestarà que ho faci, i batlem com a sinònim de pessebre. També ho fan 12 gentilicis, com maresmenc o terraltenc. I entre les modificacions, marit i muller, que deixa de marcar el gènere de la parella, o locucions com cosa de no dir, per evitar expressions en castellà com és lo más.
Doncs a veure si el pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona també és l'omàs, però la nova acceptació que se'n fa ara. És un pessebre que s'inaugurarà divendres, que combina escenes tradicionals amb personatges contemporanis. El muntatge d'inspiració napolitana es representa sobre un gran plafó semicircular de més de 7 metres d'alçada. Jordi, el pessebre està en ple muntatge i l'escenògraf Ignasi Cristià l'acaba de presentar.
Una mena de diorama fet amb figures retallables que hi donen un aspecte de 3 dimensions. No hi falten el naixement, els pastors i els 3 reis. El naixement és, però, una parella jove amb un nadó. Els pastors podrien ser qualsevol ciutadà extret d'un banc d'imatges. I els 3 reis són els únics que s'assemblen als personatges d'Orient. No hi ha caganer, sinó caganera, una dona en un lavabo. Ignasi Cristià n'és l'escenògraf.
Jo considero que la polèmica és bona perquè crea debat. És a dir, estarà molt bé que hi hagi gent que li agradi i estarà molt bé que hi hagi gent que no li agradi gens i no passa res. És a dir, jo penso que això ens fa vius i ens fa vibrar.
En l'Skyline d'Occident a Orient s'hi veu la torre del telefèric del Port, Montjuïc, el Tibidabo, la Pedrera i fins i tot les 3 xemeneies de Sant Adrià. El pessebre, que ha costat 100.000 euros, està fet amb material reciclable.
Puis il a dit, tu bouleverses ma vie, c'est qu'il m'aime.
La història d'amor entre Maria Casares i Albert Camus arriba al teatre. És una posada en escena que va més enllà de la lectura dramatitzada de les cartes que els dos amants es van enviar al llarg de 2 dècades. Marta Bebés, explica'ns.
Mireu, l'escriptor francès i l'actriu espanyola, una donassa, ara que l'IEC ja ens ho deixa dir, es van conèixer el 1944 i van tenir un amor a primera vista, Marta, apassionat, únic, però no exclusiu. Durant tots els anys de vida pública i activitat creativa de tots dos, les més de 800 cartes que es van escriure expliquen la intensitat d'aquesta relació. L'exili, el París dels anys 50, la guerra, el pensament i el desig marquen la correspondència entre els dos amants. Rosa Renom, que es posa a la pell de Maria Casares, és la inductora d'aquest projecte.
Passaven moltes èpoques físicament separats, diguéssim, o per les gires d'ella, o perquè ella havia de fer contínues estades a sanatoris per de la tuberculosi, i per tant és una relació que ha quedat escrita, o sigui, que per carta ha quedat escrita. és estrany i alhora és fascinant, que és una relació amorosa per carta, però on hi ha de tot, on hi ha des de coses banals fins a el desig, l'amor, el desamor, el gelos, les baralles, i és una gran, gran, gran història d'amor.
T'imagines tenir una història d'amor per carta?
Sí.
Ai. Jordi Boixaderas és a Albert Camí i Mario Gas dirigeix aquesta posada en escena.
I és la història d'un amor políticament poc correcte i dos persones, a més, molt exiliats en si mateix, no només externament, que la Casares, a més, ho era, sinó amb un exili interior molt, molt potent.
Casares Camí, una història d'amor, es podrà veure el 2 i el 3 de desembre al Teatre de Salt dins el Temporada Alta i a partir del 2 de gener al Teatre Lliure.
La pintura del britànic Michael Lawton i la ceràmica de l'argentina Tamara Kusselman inauguren avui la temporada del Centre d'Art Emergent, la Capella de Barcelona. Cinema i performance tindran una forta presència en la programació, Montse Mas.
Sí, en total es faran 8 exposicions triades per convocatòria pública i en diàleg amb l'espai l'antic hospital de la Santa Creu. David Armengol és el director artístic de la Capella.
Aquest any comencem amb pintura i ceràmica, amb una presència forta, diguéssim, de la matèria, no?, dels llenguatges artístics, però a la temporada també ens trobem amb una presència forta del cinema, amb una presència sempre molt forta de la performance, i aquest any hi ha també molts projectes que tenen que veure molt amb aspectes de vulnerabilitat, d'intimitat, de fragilitat, no?
La programació s'allargarà tot un any i, a banda de les exposicions individuals i les de comissariat, hi haurà un cicle de performance i projectes no expositius, entre els quals s'inclouen projectes deslocalitzats i d'entorns digitals.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. Marc-André Ter Stegen sembla que no jugarà demà el partit de la Champions contra el Porto a Montjuïc. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. L'alemany no s'ha entrenat aquest migdia amb l'equip, mentre que sí que ho han fet Iñaki Peña i Sergi Roberto. L'equip ha de guanyar demà si no vol començar a tenir problemes i patir per classificar-se pels vuitens de final. És líder de grup, sí, amb 9 punts, però empatat amb el Porto i a només 3 de distància del Shakhtar, que juga contra el feble Anvers. Xavi ha fet roda de premsa fa cosa d'una hora. Instal·lacions del Futbol Club Barcelona, Ramon Salmurri.
Què tal, Oriol? Un Xavi que assegura tenir la confiança del president i de l'estructura esportiva amb Deco, que no veu cap mena de problema de la fotografia que es va fer Joan Laporta al costat de Rafa Márquez, i això sí, reconeix que el partit de demà contra el Porto, amb el Barça jugant-s'hi la primera posició del grup i també la classificació per la següent fase, ha de suposar un punt d'inflexió per l'equip.
Parlo a diari amb el màxim responsable, que és el president, i total confiança amb Deco, confiança total. De fet, tenim amb els dos bona amistat, creuen en el projecte, creuen en nosaltres com a staff, saben com treballem. Amb això no hi ha cap problema, noto una confiança total, sí.
Un Xavi que mantindrà el dubte fins a última hora de Marc-André Ter Stegen. Avui no ha entrenat amb la resta de companys, però el tècnic ha explicat que demà es vol provar i que serà aleshores quan prenguin la decisió sobre si Ter Stegen juga o no al partit.
De Xavi, de la seva continuïtat, també n'ha parlat el president Laporta per reiterar el ple suport al tècnic. Són declaracions a TV3.
Total i absolutament. Tancat files amb l'entrenador i el seu cos tècnic. I estem, doncs, bueno, per nosaltres és un orgull tenir un entrenador com el Xavi, i sempre ho he dit, no?, és el nostre entrenador i estem, doncs, totalment amb ell.
L'Espanyol, de la seva banda, torna avui als entrenaments després de guanyar ahir el Corcón 2-0, agafar aire i situar-se a un sol punt de l'ascens directe.
L'equip queda tercer a la classificació, com dèiem, a un punt de l'ascens directe i a 5 del líder, que és el Leganés. Per cert, que demà a la tarda operaran Nico Melamed de la luxació a l'espatlla esquerra. L'operació arriba després que el tractament conservador que ha fet no hagi estat efectiu.
En futbol sala, el Barça viatja aquest migdia cap a Riga, a Letònia, per jugar-hi la ronda elit de la Champions.
És la fase que precedeix a la final a 4. Jesús Velasco, l'entrenador, haurà de fer equilibris per fer les alineacions, atesa la gran quantitat de baixes que té. David Obach, bon dia.
Bon dia. Hi ha lesionats de llarga durada, Ferrao, Lozano i Àlex Yepes. També ha quedat fora i ni tan sols ha viatjat, com els altres tres companys, Sergio González, en el seu cas per una lesió muscular. Hi ha tocats Mateus i Catela, els dos esquerrans de la plantilla, juntament amb Eric. I, per si això fos poc, el porter Miquel Feixas, que sí que ha viatjat, només jugarà en cas d'emergència. En els casos de Mateus i Catela estan tocats, però tot apunta que podran jugar. I per si això fos poc també, en el primer partit dimecres contra l'Evoli italià, Pito serà baixa en el seu cas per una sanció que arrossega de la fase anterior. Tot plegat, un trencaclosques per a un Barça que mirarà de passar a la final a 4 en els 3 partits que ha de jugar Riga aquesta setmana.
Gràcies, i en bàsquet, victòria del Barça sobre el Girona en partit de Lliga 115-78.
I amb Darío Brizuela i Billy Hernán Gómez com a màxims encistelladors a l'equip amb 20 punts cadascun. Derrota, en canvi, del Baxi Manresa, que va perdre 94-86 la pista del Baskonia, i també de l'Andorra, que va caure contra el Madrid 85-76.
En motociclisme, amb el Mundial adjudicat, és hora de fer balanç de l'actuació dels catalans a MotoGP.
El més ben classificat ha estat l'Aleix Espargaró. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Aleix Espargaró acaba l'any com a millor pilot català de MotoGP en la 6ª posició a molts punts de les medalles. Es queda amb les dues victòries de Gran Premi a Silverstone i Montmeló, el podi Assen i la victòria a l'esprint del Gran Premi de Catalunya.
Però ara he vist repetir un tros de la carrera i a falta de 8 o 10 vueltas estava 3 segundos del ganador. O sea que vamos rápidos, hemos ganado 2 carreras, un sprint, pole, 3 podiums, 6º del mundo, solo la KTM, aparte de las Ducatis, delante de nuestro campeonato...
Espargaró diu que demà dimarts rodarà poc el test oficial de Xest, també perquè Aprilia tindrà poques coses noves. També serà el test, però ja amb la Yamaha Alec Rins. Vol Espargaró, igualment, però en el seu nou rol de pilot reserva de gas-gas i molt a prop del debutant Pedro Alonso.
Gràcies, Damià. La Lliga Sobal d'Embola de Maratalló, 25, Barça 39. L'equip és líder amb 2 punts més que el segon, el Bidasoa. I a l'hoquei Lliga Masculina, Reus 1, Sant Just 0. Amb aquesta derrota, el Sant Just baixa a la tercera posició amb 16 punts, a 2 del Noia i a 9 del líder, que és el Barça.
No t'ho pots perdre.
Si és que els suecs amb la criança ens donen mil voltes realment.
Estic tranquil·la, o sigui, com vols que em tranquil·litzi?
Unes xiquilles...
Avui s'estrena el 3CAT, Això no és Suècia, una comèdia d'autoficció sobre la maternitat i l'educació dels fills que està situada a Vallvidrera, a Barcelona. 8 capítols d'una història sobre el model de les famílies que aposten per prioritzar, en principi, la protecció dels fills dels perills de la vida i intentar que siguin més feliços. La sèrie la codirigeixen Marc Coll i Aina Clotet, que de fet també hi té un paper protagonista, juntament amb Marcel Borràs com a parella, que també ho és a la vida real. Per tant, avui és marca pròpia, una sèrie de casa nostra, Això no és Suècia. Tornem demà a partir de la 1.
Tu diu mama.